UFO Migdia amb Dolors Lleó.
Info migdia d'avui dijous 29 d'octubre. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella fem els titulars de la jornada, uns titulars que avui comencen per el cas de la nena desapareguda. Ahir Mossos apuntalen que es van emportar l'Amèlia per error.
El creuament de les descripcions de l'home que va recollir la nena a l'escola Alfar i les dades dels lectors de matrícules que hi ha a Calella van ser determinants per trobar l'Amèlia. Va ser a Tordera al cap de 3 hores de perdre-se-li la pista.
Es multipliquen els ingressos per Covid a l'Hospital de Calella.
Ara mateix hi ha un total de 41 pacients ingressats per coronavirus. En la darrera setmana hi ha hagut una mitja de 6 ingressos diaris i s'han fet 2 trasllats de pacients crítics a l'UCI de l'Hospital de Mataró.
Avui també recollirem les declaracions, l'opinió del president de l'Associació de Comerciants en relació a la taula de comerç que s'ha constituït aquesta setmana, un espai de debat on hi ha participants de tots els partits polítics i també d'agents econòmics, tots ells asseguts a la taula per intentar buscar eines i també mesures que permetin la revitalització del sector impactat per la crisi del coronavirus. En un altre ordre de qüestions, Correus, que vol retirar el servei de repartiment de cartes a Sant Cebrià de Vallalta.
Ara els habitants hauran de desplaçar-se fins a Canet o Calilla per recollir la seva correspondència. L'alcalde del municipi denuncia la situació i afirma que encara no ha rebut cap comunicació oficial per part de Correus.
I pel que fa al temps, tarda dominada pels sol amb possiblement alguns núvols alts. Avui temperatures mínimes que han anat amunt als termòmetres, unes temperatures màximes que arribaran als 21 graus. Comencem, doncs, el creuament de les descripcions de l'home que va recollir la nena a l'escola Alfar i les dades dels lectors de matrícules que hi ha a Calella van ser determinants per trobar l'Amèlia. Estem parlant de la desaparició de la petita de 3 anys, que es va tancar feliçment ahir al vespre, després de 3 hores d'angoixa que molts calellencs i calellenques també van viure amb el cor encongit. Al final, tot va ser per un error i així ho confirmen els Mossos d'Esquadra, que no veuen cap intencionalitat punible sobre l'home que ahir es va emportar la petita a la sortida de l'escola Alfar. Pensava que es tractava de la seva filla, que es diu igual, però va a un altre centre educatiu. Sembla ser que no hi té un contacte regular i d'aquí, Naomi, la confusió.
Va ser un error i això ho apuntava a nit el comissari d'Arenys de Mar, que es va fer càrrec en un primer moment de la investigació. Són declaracions de Salvador Rossell recollides per Ser Catalunya.
Aquesta tarda, quan els pares d'una criatura de 4 anys l'han anat a buscar a l'escola, sembla ser que per error havia recollit aquesta mateixa criatura un altre senyor. Aleshores, això ha generat tota una alerta, una alarma social i activar els serveis policials. Aleshores, juntament amb policies locals, Mossos del Territori i la unitat d'investigació, s'ha activat tothom i finalment ha estat trobada la nena en perfecte estat de salut i l'hem lliurat als seus pares perfectament sana i...
Això va ser cap a 7:15 del vespre. La confirmació de la localització de l'Amèlia Tordera sana i estalva la van conèixer immediatament els pares, que en aquell moment estaven rebent atenció de les dependències de la policia local. De fet, van acudir-hi quan es van adonar que algú s'havia emportat a la seva filla de l'escola Alfar, que està tocada a la comissaria. Tot i que l'operatiu de recerca va estar liderat per Mossos, la policia local va tenir un paper destacat en la resolució del cas. L'inspector David Total ha explicat que van rebre una informació determinant de la treballadora d'una escola bressol on l'home que es va emportar l'Amèlia hi va anar en primera instància.
En una escola bressol d'aquí del municipi havia anat un individu, un senyor. La descripció d'aquest senyor coincidia amb la persona que havia recollit a l'Amèlia aquí a l'escola Alfar i que aquest individu havia anat a buscar una altra nena amb el mateix nom d'Amèlia en aquella escola bressol i no li havien lliurat perquè aquesta altra nena que es diu Amèlia no... Ja no era alumne del centre, ja no anava a aquest centre. Clar, això ens va fer pensar que realment aquesta persona pogués tenir una casualitat tan alarmant que ens va fer treballar en aquesta línia intentar localitzar aquesta persona.
Allà l'home hi va anar amb la intenció de recollir la seva filla, amb qui sembla que no hi tenia contacte regular. La descripció coincidia amb la que va donar la treballadora del far que va entregar l'Amèlia. I aquí van començar les primeres indagacions, tal com ha informat el cap de la policia local.
Amb les dades del testimoni, les dades que tenia sobre aquesta persona i llavors s'utilitzen, bueno, comprovant les càmeres, les lectures de matrícules que tenim al municipi i les càmeres que hi ha, van poder localitzar un vehicle que coincidia amb aquesta persona.
La nena es va trobar a Tordera en bon estat. Immediatament se la va posar en contacte amb els pares per videoconferència per després traslladar-la a dependències policials on l'esperaven. En tot moment, els progenitors van rebre atenció psicològica. També la treballadora que va entregar la nena a una persona que no estava autoritzada.
Aquesta persona també va ser atesa pel servei, vam activar un servei d'atenció psicològica tant pels pares com perquè ho pogués necessitar, en aquest cas aquesta persona, per tota la situació que es va viure, també va ser acompanyada i atesa per aquest servei de psicologia del 061, i a partir d'aquí que el que manifestés ja serà una cosa que formarà part de la investigació del grup d'investigació de Mossos d'Esquadra.
Inspecció del Departament d'Educació ha confirmat a Ràdio Calella Televisió que s'està revisant l'actuació del centre en aquest cas. De moment, però, no s'ha adoptat cap mesura.
Seguim en directe a l'infomigdia de Ràdio Calella Televisió quan passen 7 minuts de la 1 del migdia. Tot just ara s'acaba de conèixer que la compareixença del govern per anunciar els acords del govern i possiblement també per avançar les mesures aprovades en el marc del Procicat per fer front a la pandèmia serà a 2:15 del migdia. N'estarem atents. A tot això, l'Hospital de Calella ja està notant de ple els efectes de la segona onada de la Covid. Les dades de contagis no paren de créixer i així es veu reflectit en les xifres d'hospitalitzats que registra dades similars a les de la primera onada. A dia d'avui hi ha 41 pacients ingressats per Covid al Sant Jaume, 18 dels quals corresponen als residents del sociosanitari. En la darrera setmana hi ha hagut una mitjana de 6 ingressos per dia i s'han fet 2 trasllats de pacients crítics a l'UCI de l'Hospital de Mataró. El nombre de professionals en aïllament també s'ha multiplicat. Arriba ja a les 40 persones. Malgrat aquestes xifres, el director d'atenció hospitalària de la corporació, el doctor De Luis, ha explicat aquest matí al programa La Ciutat que la situació és preocupant, però que en cap cas pot ser equiparable a la del mes de març. Ara, els pacients són lleus, majoritàriament joves, es coneix millor la malaltia i també Naomi ha dit que saben quins protocols aplicar en cada cas.
Malgrat això, el doctor Albert de Luis ha dit en declaracions al programa La Ciutat que la segona onada s'està fent palès a l'Hospital de Calella i que cada dia ingressen una mitjana de 6 pacients positius per coronavirus.
En augment, l'epidèmia és aquí, tenim una altra onada de malalts que estan arribant i cada dia en tenim. De fet, aquí a Calella cada dia ingressem 4, 5, 6 malalts coronavirus que ingressen a planta, estan arribant a urgències i el número de malalts que tenim va augmentant tant a Calella com a Blanes. Jo crec que avui a Calella tenim aproximadament 50 malalts ingressats entre les diferents plantes i urgències i a Blanes en tenen 25 avui, també va en augment. I l'afluència a urgències va augmentant també.
Davant aquest augment significatiu de xifres, la corporació ha tornat a sectoritzar l'hospital i s'ha habilitat tota la primera planta del centre només pels pacients Covid. També s'està fent un seguiment acurat dels casos i vigilant a prop de l'evolució dels pacients. El doctor De Luis ha volgut deixar clar que, de moment, l'hospital pot continuar atenent tots els pacients Covid que acudeixin al centre sanitari, però que alguns, els més greus, han de ser derivats a les UCIs dels hospitals de Mataró i Girona, que també ja pateixen les conseqüències de la segona onada.
En que estan intubats, que són aquells crítics que estan intubats, també els podem atendre, i de fet els vam atendre el mes de març, vull dir, tenim respiradors i tenim personal que pot atendre aquests malalts, però quan estan intubats ens estimem més derivar-los a la UCI, perquè clar, aquestes intubacions sabem que normalment no són curtes. Nosaltres sabem que les UCIs estan bastant plenes, eh? I si parlem amb la UCI de Mataró i amb la UCI del Trueta, sabem que estan a pleno rendimiento i que jo no sabria dir ara si estan al 90% o al 95% o va per moments. Sé que la meitat de les malalts que tenen a les UCIs són Covid i sé que estan, de moment ens han agafat totes les persones que ho han demanat, eh? I s'han pogut traslladar tots. Si això va un augment i en els propers 15 dies tenim una edat tremenda i les UCIs estan col·lapsades i no ens agafen els malalts, pues, tenim un pla de contingència.
Malgrat que les xifres poden ser similars a les de la primera onada, el doctor De Luis ha remarcat que la situació no és equiparable. Ara els pacients són més lleus, es coneix millor la malaltia i saben quins protocols aplicar.
Tinc la sensació de que no tenim en aquests moments els casos tan greus que vam tenir a finals de març o d'abril. Potser tenim gent més jove, tenim molts malalts que ingressen després d'un cribatge, que abans el mes de març no es feia cribada. Jo recordo que el mes de març per fer la PCR havies de demanar permís a epidemiologia i no podies fer les PCR. I ara cada dia en fem més de 100. Llavors tenim molts malalts que venen amb molt pocs símptomes i estem agafant malalts en una fase més precoç. Sí que en tenim, de greus.
El doctor De Luis també ha volgut remarcar que l'edat mitjana dels hospitalitzats ha baixat considerablement i que cada cop ingressen a persones més joves. És per això que ha fet una crida per a no baixar la guàrdia, dur sempre la mascareta, mantenir la distància social i reduir la interacció social.
Doncs a tot això que el govern ha acordat intervenir la residència de gent gran Miniparc de Pineda després que 30 dels 37 residents hagin donat positiu per Covid. D'aquests, 9 es troben en règim d'hospitalització a domicili al mateix centre. Estan sent supervisats diàriament per un metge internista i una infermera de l'Hospital de Calella. També hi ha 2 residents que han estat ingressats a l'hospital. N'hi ha 12 més traslladats a la residència Orpea de Girona. Fins al moment s'han produït 2 defuncions a la residència que són atribuïbles a la Covid.
A partir d'ara, l'entitat Acura't n'assumirà provisionalment la direcció i la gestió. Així mateix, des de Salut mantenen que es vetllarà perquè l'activitat assistencial es presti amb les degudes garanties i s'adoptin les mesures d'intervenció establertes. Els departaments de Salut, Treball, Afers Socials i Famílies han decidit intervenir al centre perquè els informes constaten que es troba en una situació excepcional d'impossibilitat per complir amb l'ordre del 19 de març de mesures relatives a les residències de persones grans i centres sociosanitaris davant la crisi de la Covid.
Aquesta setmana s'ha celebrat la reunió de constitució de la taula de comerç a la qual hi participen els partits del govern i de l'oposició, l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial, també l'ATC, el Gremi d'Hostaleria i la PIMEC. Una taula que té per objectiu dissenyar accions conjuntes per dinamitzar les activitats econòmiques del municipi.
El president dels comerciants, Josep Maria Gallar, confia en el treball de la taula, celebrant la bona predisposició que van demostrar tots els integrants en la reunió telemàtica de principis de setmana. Gallar reclama unió i treball conjunt al marge de colors polítics, tenint en compte el moment d'extrema complexitat que s'està vivint a nivell econòmic per la pandèmia.
Són moments delicats, són moments d'urgència i que tots remem cap a la mateixa direcció. No entrem en temes polítics, m'entens? Siguem del color que siguem, ara és el moment de remar tots a una i de buscar solucions. I bueno, la primera sensació que jo vaig tenir va ser força positiva. Veurem a veure a les següents reunions a veure com va.
El president de l'Associació de Comerciants ha assegurat que a la taula de comerç hi defensarà els interessos de tot el sector, siguin nous establiments adherits a Calella Centre Comercial. Ha concretat alguna de les reivindicacions que hi ha plantejat d'entrada. Dividir el pagament de la taxa d'escombraries comercials en diferents quotes o mantenir les bonificacions per a la taxa d'ocupació de la via pública. També ha avançat l'acord amb Gesvia perquè els clients de les botigues de Calella tinguin descomptes per aparcar a la zona blava.
Alguns acords que hem fet amb Gesvia de cares a que els clients puguin venir aquí a Calella, que serà molt positiva. En tot cas, això ho explicaria més endavant. Preferiria que ho expliqués un responsable de Gesvia abans que no ho hagi d'explicar jo, però això és un tema que ja està tancat. Es va tancar en una reunió anterior a la taula de comerç.
L'alcaldessa de Calella, que també ha posat en valor la bona predisposició dels integrants de la taula de comerç, s'ha compromès a fer un seguiment de les propostes que s'exposin amb l'objectiu de potenciar el sector.
Doncs des d'Esquerra, el cap de l'oposició, el republicà Xavier Pons Domènech, coincideix amb l'alcaldessa i també el president dels comerciants en fer una valoració positiva dels resultats de la primera reunió de la taula de comerç, també destacant la disposició de totes les parts a treballar per assentar les bases de la recuperació a la que obliga la crisi per la pandèmia.
Amb tot, Pons Domènech lamenta que l'espai no sigui més representatiu.
Podem faltar doncs, els representants del món sindical, dels treballadors, i també doncs, ens hauria agradat que s'hagués donat la possibilitat, tal com es va fer el 2019, de convocar doncs, comerciants que així ho considerin oportú doncs, assistir o tenir informació de primera mà d'aquestes reunions de la taula de treball.
Des d'Esquerra s'assegura que tindran una actitud vigilant perquè el treball de la taula es mantingui i no caigui en l'oblit. La pròxima trobada està agendada per a finals de novembre, però Pons Domènech s'ofereix a fer-ne de forma més periòdica. El partit ha donat a conèixer les 10 propostes que hi han presentat. Una d'elles és donar continuïtat al Pla de l'Eix Sant Jaume i que també es creï una targeta de fidelització.
Crear una targeta de fidelització de Calella, però no només per a comerços, perquè creiem, com deia abans, que fidelitzar la gent que vingui a Calella doncs, no ha de ser només pels comerços, sinó que ha de ser també per la restauració, pels serveis i perquè doncs, cada euro que es gasti la gent, el ciutadà o gent que vingui de fora, tingui un petit reemborsament en metàl·lic al moneder doncs, d'aquesta targeta de fidelització.
Des d'Esquerra estan oberts a qualsevol ciutadà que els vulgui fer arribar propostes.
Una i 16. Els 3.385 habitants de Sant Cebrià de Vallalta es quedaran sense repartiment de cartes després que Correus hagi decidit retirar aquest servei al poble. En un pla de reajustament de comptes, l'empresa estatal encarregada de proporcionar servei postal suprimirà les oficines maresmenques que hi ha a Sant Cebrià i també a Tiana per integrar-les a Montgat i Canet, respectivament. Els sindicats ja han denunciat aquesta operació en un comunicat on critiquen la mesura i asseguren que Correus vol aplicar la mesura d'amagat. Per la seva part, l'alcalde de Sant Cebrià també ha denunciat la situació i afirma que de moment Naomi no ha rebut cap comunicació oficial.
Albert Pla, alcalde de Sant Cebrià, ha parlat aquest matí al programa La Ciutat. S'ha mostrat sorprès i indignat davant d'aquest fet. Diu que l'Ajuntament encara no ha rebut la comunicació oficial per part de Correus.
Primer de tot, per això, deixar clar que de forma oficial l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta no hem rebut cap comunicació anunciant la retirada d'aquest servei de repartiment a dia d'avui. Clar, dit això, si finalment es confirma que Correus decideix retirar el servei de repartiment de cartes de Sant Cebrià, doncs des del govern municipal i jo mateix com a alcalde, doncs ara mateix sorpresa i indignació, no? Sorpresa perquè precisament ja teníem previst demanar que l'oficina de Correus de Sant Cebrià augmentés les hores, ja que el servei a dia d'avui el trobem insuficient. I indignació també perquè si això finalment es confirma serà un greuge i un gran perjudici per Sant Cebrià de Vallalta.
Els sindicats de Comissions Obreres i UGT també han posat el crit al cel davant d'aquesta retirada, criticant que la mesura suposa un perjudici greu en la prestació del servei postal públic on es necessita el servei per a la vertebració social i econòmica. Així mateix fan èmfasi en la hipocresia i cinisme del president de Correus que proclama la recuperació de l'Espanya vaciada mentre que pren mesures d'ajust en el sentit contrari. L'alcalde de Sant Cebrià ha subscrit les paraules dels dos sindicats i ha posat de relleu que si això passa, ara els seus ciutadans hauran de desplaçar-se fins a Calella o Canet, en plena pandèmia per la Covid i quan es recomana limitar la mobilitat.
Correus és una empresa amb 100% de capital públic i estem veient doncs, que l'Estat està participant d'aquesta Espanya vaciada. Els pobles petits ens hem de reivindicar. Nosaltres, els alcaldes dels pobles petits, no volem que els nostres habitants perdin serveis. I menys en la situació actual on les limitacions de mobilitat, on la informació ens ha d'arribar, hem de ser més comunicatius que mai. Ara els habitants de Sant Cebrià, si això tirés endavant hipotèticament, haurien de desplaçar-se fins a Canet, amb el risc que això suposa també amb la crisi sanitària actual.
De moment, Pla s'ha posat en contacte amb l'alcaldessa de Tiana, l'altre municipi maresmenc afectat per la retirada, per tal de consensuar la seva acció i defensar conjuntament els interessos d'ambdues poblacions.
A Altres notícies. L'Ajuntament de Pineda ha obert la convocatòria per les subvencions de la quota de l'impost de béns immobles del domicili habitual per persones en situació de dificultat econòmica. Se les subvencionarà fins al 50% de l'import. El període per presentar les sol·licituds acaba el 27 de novembre. Per poder sol·licitar-les, la persona interessada ha d'estar empadronada a Pineda des d'abans de l'1 de gener del 2020, ser propietari de l'habitatge, que cap dels subjectes passius tingui a nom seu un altre immoble. També és requisit trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i complir amb els criteris d'ingressos. I agents de la Guàrdia Civil van escorcollar ahir l'Ajuntament de Cabrera de Mar en el marc d'una operació contra empresaris vinculats amb el procés sobiranista que suposadament formarien part d'una trama de malversació i blanqueig de capitals. L'alcalde Jordi Mir, del PDeCAT, és un dels investigats juntament amb el tinent d'alcalde d'Urbanisme i Espais Públics, Enric Mir, d'Esquerra. També està investigat l'arquitecte municipal Ramon Vilà. Se'ls investiga, de fet, per la requalificació del complex Vila Bugatti, anunciada a finals del 2019 i aprovada finalment al ple del passat mes de febrer. El tràmit es va aprovar amb l'abstenció de gent de Cabrera i el suport de tota la resta de partits. La finca destinada a casaments havia d'acollir una escola per a infants amb dificultats d'aprenentatge, gestionada per la Fundació El Brot. Per fer possible el projecte, el consistori va modificar el planejament urbanístic perquè la finca pogués acollir usos educatius. El govern municipal va presumir en el seu dia de la possibilitat que el municipi acollís aquest projecte.
Net i Polit us ofereix el temps.
Acabarem l'informatiu i ho farem com sempre coneguent la previsió meteorològica amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. El temps de les properes hores vindrà marcat aquest matí per la presència d'alguns núvols baixos. Poc important, sense pluges. Aquesta tarda serà més assolellada amb teranyines de núvols alts. Per la seva banda, els vents bufaran febles, de direcció variable aquest matí giren a sud-oest aquesta tarda i la situació marítima força tranquil·la, com molt en petites àrees de maró durant la segona meitat del dia. Pel que fa a les temperatures, s'han pujat les mínimes de la passada nit gràcies, precisament, a la presència d'aquests núvols baixos. Les màximes també quedaran una mica més curtes. De cara a la jornada de demà, s'espera que tinguem domini del sol amb núvols prims i temperatures que tiraran cap amunt durant les hores centrals de la jornada, amb màximes de 20 a 21 graus en molts punts del Maresme. Per la seva banda, els vents bufaran febles i la situació marítima continuarà tranquil·la. El cap de setmana de la Castanyada es mantindrà la bonança tèrmica amb núvols baixos tant la tarda de dissabte com al matí de diumenge, però seran núvols poc importants que no deixaran pluja i que no impediran que les temperatures siguin molt suaus, sobretot i molt especialment de cara al dia de Tots Sants.
Net i Polit us ha ofert el temps. Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
24 minuts ara mateix per sobre de la una del migdia. Posem el punt i final aquí a l'info d'avui, 29 d'octubre. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Tots tres i tornarem demà puntuals a la una. Fins llavors podeu seguir connectats a l'actualitat a radiocalillatv.cat. Fins demà. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalillatv.cat.